Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Els esports.
Que avui comencem parlant de futbol perquè Montilivi acollirà el dimecres dia 25 de maig el partit de les seleccions absolutes masculines entre Catalunya i Jamaica. Avui s'ha anunciat oficialment aquest partit que començarà a 6:45 de la tarda i que enfrontarà a la selecció que dirigeix Gerard López amb Jamaica, actualment el número 64 del rànquing mundial de la FIFA. Aquest partit s'havia d'haver disputat l'any 2020, però es va haver de suspendre a última hora per la Covid. Jamaica ha participat en dues ocasions a la Copa Amèrica els anys 2015 i 2016. Montilivi tornarà a acollir un partit de la selecció catalana absoluta després que el 2019 va jugar contra Venezuela. El partit es jugarà pocs dies després que el Girona jugui a casa contra el Mirandés a la penúltima jornada de la Lliga Regular de la segona divisió A. Precisament el Girona ha anunciat avui dues noves baixes per lesió muscular. Valeri s'estarà unes 3 setmanes de baixa i Jairo unes 2 setmanes, tots dos per un problema a l'adductor dret. De cara al partit de dissabte al camp del Cartagena, també són baixa Darío Sarmiento i Braquebé i Tarrats. Bueno és dubte i veurem si entra a la llista de convocats que el tècnic donarà demà al matí. Samu Sainz avui no s'ha entrenat perquè està malalt, però no hauria de tenir problemes per anar a Cartagena. També hauria de recuperar Pablo Moreno i Aleix García, castigat la setmana passada per una qüestió d'ordre intern. L'equip farà demà l'últim entrenament abans de marxar cap a Cartagena o, segons l'entrenador Mitchell, tindran un partit molt important per les aspiracions de continuar somiant amb l'ascens directe.
És molt important aquest partit. Hem de mirar a nosaltres mateix i solo podem guanyar. Altra cosa és no mirar a dalt, no? I també hem de mirar la resta de partits perquè estan per davant nostra 4 equips. Però sense guanyar nosaltres és impossible mirar a dalt.
Aquest matí s'ha fet l'acte de presentació dels 3 tornejos internacionals de tennis femení que durant les 3 primeres setmanes del mes de maig es faran a les comarques de Girona. Per primer cop se'n farà un al Club Pola Giverola de Tossa de Mar de $25.000 en premis i el de la Bisbal d'Empordà puja de categoria i s'enfila fins als $100.000 més hospitality. Entremig el del Club Tenis d'Aro. A l'acte que s'ha fet a la Diputació hem parlat amb el delegat a Girona de la Federació Catalana de Tenis, Carles Sastre. Doncs som amb Carles Sastre, el delegat a Girona de la Federació Catalana de Tenis. Carles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Avui és un dia important, no?, perquè aquests 3 tornejos es presenten de manera conjunta que faran visibilitat al tennis de les comarques de Girona.
Imagina't, vull dir, el fet que siguem la província amb més tornejos a tot Catalunya d'aquesta índole, o sigui, de nivell internacional, vull dir, només per això ja és espectacular. El fet que els presentem tots junts vol dir que hi ha una cohesió, o sigui, que hi ha una intenció de fer un hub, que aquesta marca Costa Brava, doncs, portar-la, si es pot, encara molt més enllà, no?, i ser, doncs, un centre neuràlgic del tennis català a nivell internacional, i a més en aquesta setmana, que és setmana de Godó, que dius, ostres, és com que ho hem fet coincidir expressament, no?, ja ho fem cada any, però penso que és molt especial, perquè els gironins, dit d'aquesta manera, no és que històricament hagin dit que hi ve com un centralisme, no? Sí que hi ha hagut un centralisme, històricament hi ha sigut, i a més ens hem queixat d'això. Ara, des de la Federació, que és potser la Junta que hem sigut més plurals i més descentralitzada de tota la història, el fet de que aquesta setmana coincidim amb la presentació dels tornejos de les Terres Gironines, crec que ho fa palès.
Tossa, la Bisbal i Aro, 3 consecutius, amb premis importants també, no?, perquè van pujant de categoria.
Sí, i a remarcar que la Bisbal va ser potser el que va obrir la llauna i cada any s'ha anat reinventant. També et diria que estic molt orgullós de la implicació que han tingut tots els clubs, perquè amb tot el tema de la pandèmia s'ha de ser molt valent per fer el que van fer aquests clubs, que no van parar, van continuar organitzant-los, no? I ara aquí tens el resultat, que estan tots consolidats i, a més, com et dic, que són un hub que serà potentíssim i amb projecció de futur.
Amb bona participació, no? Es preveu aquí bones tennistes.
Sempre. I a més de que el bo que tenen aquest tipus de circuits és que quan els fas seguits, les jugadores ja es poden planificar un calendari i estan totes les proves tan a propet que, clar, a nivell d'hospitality, a nivell de tot, li surt molt millor. És molt dur. Pensa que en aquests estadis de competició, amb aquests prize money, tot el que sigui viatjar són unes despeses molt grans. Si ja que et desplaces, tens uns quants tornejos tots allà mateix, imagina't, s'acota moltíssim la despesa per les jugadores.
Molta sort i gràcies.
A tu.
També en tenis el torneig d'Stuttgart, Paula Badosa està jugant a hores d'ara el partit de la segona ronda davant la jugadora del Kazakhstan, Elena Rybakina. Badosa ha guanyat el primer set per 6-2, però en canvi ha perdut el segon per 6-4. Ara és a punt de començar el tercer set. La jugadora de Begur, cap de sèrie número 2 del torneig, s'enfrontaria en cas de guanyar els quarts de final a la guanyadora del partit que estan jugant a hores d'ara també, Onjaver i Daria Kasatkina. Això per calfar individuals. A la tarda, Badosa jugaran partit de dobles fent parella amb Sabalenka.
Catalunya Informació. Girona.